Bona tarda, són les 7.
Quina 107, la literatura i els llibres a Ràdio Montblanc, amb l'associació literària L'Escarritx.
Hola, bona tarda. Ben trobades, persones oïdores de L'Escarritx. Anna Román, ens trobem al recreo? I el Sergi, o l'Ivan, què tal? Com van els comandaments?
Aquí estem, no vegis. S'ha fotut un espant, tenia això molt pujat, o aquest, això de no tenir l'espuma al micròfon, però m'he fotut un susto. No sé, la gent a la casa seva, però ha sonat molt fort això.
Bueno, mira, és que avui és un dia fort. La que us parla és la Judit Caral, de Barberà de la Conca. Dimecres passat no vam tenir programa, vam fer Dimecres Sant, interiorment vam fer l'acte litúrgic d'anar a matar jueus. Us l'explico perquè estic segura que molts no sabreu de què us parlo. De fet, jo només el conec a través del llibre El convent, de l'Eduard Contijoc. En ell ens explicava com un fet rellevant al Montblanc de principis del segle XX. Crec que és més antic i tot. Diu que en l'ofici de tenebres, que, com us he dit, es feia el dimecres o dijous sant, s'exposa un tenebrari que és un triangle de ciris encesos, el qual es va apagant d'un en un després de cada versicle que es llegeix. Quan no queda cap ciri encès, l'església queda completament a les fosques, a les tenebres. I la gent fa retronar el soroll de les matraques, els roncadors o els carraus. També hi havia altres que picaven de peus a terra o golpejaven els bancs de l'església. Jo això no ho he viscut, no sé vosaltres. Però...
Quina imatge, no? M'ha vingut tot així com, tot en forma com de pel·lícula, no? I... Podria fer una pel·lícula, no, d'aquest llibre?
Jo crec que sí, eh? I foren bons figurants per aquesta pel·lícula. Bueno, potser podríem ser fins i tot una mica els protes. D'això, avui, ja en fa una setmana, ja tenim la mona païda i tot, i hem finiquitat el mes de març, el primer trimestre de l'any, i els presents... Jo no sé vosaltres, però no estem vacunats, oi que no?
No. Jo tampoc, eh? Jo, la veritat és que jo, per la meva feina, me podrien haver ofert, me van dir, escolta, tu, si vols, i jo vaig preferir esperar-me una miqueta, home. Jo,
sí.
Sabent que hi ha gent de 80 i tants que encara no té una vacuna, a mi semblaria una miqueta amoral, saps? O immoral, fins i tot.
Bueno, ara que parlo d'això d'aquest llibre, del convent, us faig saber que demà portaré la meva mare a vacunar al convent de Sant Francesc. Perquè amb ella sí que ja l'han trucat, però la dona ja té una edat, ja li toca, eh?
La meva fa una setmana i alguna
cosa que l'han vacunat. Bueno, no ens mourem de la comarca perquè es veu que no ens deixen.
Sí, ja sembla que a partir del divendres jo m'he enterat al migdia i he pensat, no, un altre cop.
Confinament comarcal, l'altra volta.
Anna, parla una miqueta més a prop del micròfon. O acosta't a la veure.
Sí, que em dic confinament.
Espera, fem una prova perquè potser no va bé aquest i hauràs d'agafar una altra, eh?
Sí?
Que em sentiu?
És que no sé, jo
et sento com
jo la sento, però la sento perquè la tinc al costat. No, no sé si a través de les zones se sent.
No? Ho sento fluixet. Prova d'agafar l'altre micròfon que tens allà.
Bueno, mentre us vaig parlant jo i anem per coses profitoses, dissabte passat el municipi de Sarral va presentar el llargmetratge Història d'un relat confinat. Una pel·lícula feta amb la participació dels veïns de Sarral i dirigida per en Jaume Sanauja. El projecte neix de l'experiència d'escriptura col·lectiva de la passada primavera. L'Ajuntament de Sarral ha fet saber que hi ha un DVD que recull aquest treball i es podrà comprar a les oficines de l'Ajuntament al preu de 10 euros. Jo ja el tinc encomanat, no sé vosaltres. Ens ha enviat un petit sketch, no sé si un tràiler, no sé si serà possible posar-lo. Mentrestant us vaig dient que en l'actualitat literària també ens fem ressò del treball d'una mestra, la Sara Martínez, que a una pregunta que ella creia innocent, la Sara va preguntar als seus alumnes de sisè de l'escola Mare de Déu de la Serra quin era el seu propòsit pel 2021. I no ho diríeu pas mai. La resposta de moltes de les nenes va ser que tenien com a propòsit aprimar-se.
Toma ja.
També d'algun nen. Així no que la insatisfacció pel propi cos ha passat a ser una cosa de nenes i nens en lloc d'adolescents, que és el que nosaltres teníem com a més interioritzat o que copsàvem.
Sí, jo tinc les meves teories, però em sembla que no em posaré ara aquí a dir-les perquè estaria tota l'hora conspirant ara mateix, conspiranoiant-me.
Bueno, aquesta notícia s'ha fet viral i des de la pàgina 107 de Ràdio Montblanc diem a les nenes i als nens de la Conca que el nostre cos pot fer coses increïbles i que la llibertat és estimar-nos amb totes les imperfeccions que ens fan únics.
I que potser no són imperfeccions.
No? Clar.
És que... amb els ulls que tu mires.
És una mica la dictadura de les paraules, no? La dictadura de la paraula normal, normalitat. Aquesta paraula a mi em torna bastant boja.
Sí, bueno, també com les joguines, que quan vas a comprar joguines hi ha molt diferenciada la part que és per nena, la part que és pel nen, i potser ens hauríem d'oblidar una mica d'això, el joc és per tothom.
Però sí que és veritat que ara s'estan fixant molt, molt, molt amb el físic,
Sí.
Des de jovenets, unes coses que...
Sí, clar, estem parlant de nens que fan sisè, són... Sí. Són petits, no tocaríem.
No tocaríem.
I abans que ens robin el mes d'abril, com deia en Sabina, heu de saber que es convoca el 5è concurs de microrelats. T'estimo? No t'estimo. És un projecte del Centre de Normalització Lingüística de Tarragona. És per alumnes i exalumnes de català del Centre de Normalització Lingüística de Tarragona. També per als participants del programa Voluntaris per la Llengua i els seguidors de les xarxes socials. És precisament a les xarxes de Twitter, Facebook i Instagram on s'han de publicar aquests microrelats. Aquests, òbviament, han de ser en català i tenir una llargada màxima de 280 caràcters o, en el seu defecte, 50 paraules. Cal acompanyar-los amb l'etiqueta #microrelats_CNLT2021. El tema escollit és l'amor i el desamor. Tenim temps per presentar-nos fins al dia 20 d'abril. El veredicte es coneixerà el 23 d'abril, el dia de Sant Jordi, i el guanyador o guanyadora rebrà un val de 50 euros per la compra de llibres i també hi haurà dos accèssits de 25 euros. Les bases estan al cpnl.cat/Tarragona. Aquestes adreces us les deixarem a la pàgina del Facebook de l'Escarrig. No sé si podem escoltar el tràiler aquest del micro de la història confinada que fan a Serral. És possible, Sergi?
Doncs diria que sí, no, però va, són dos minutets. És un vídeo, però bueno, escoltarem a veure de què va.
Escoltarem de què va, sí. Idea del que passava en el vídeo.
Ona! Ona! Aixeca't! Ona! Ona! Aixeca't! Ona! Ona! Ona!
Mates perquè hi ha nens que són d'aquí que estan allà fent una cerca davant del cos.
Home, jo puc descriure que jo estic fent el vídeo ara mateix en directe i té bona pinta, eh? Perquè fa pinta que la gent que ho ha fet s'ho ha passat molt bé, eh? Com a mínim això, eh? Sí.
Ja
s'ha creat un suspens. Sí, sí, ara estic veient aquí uns nens setats com d'armats, de romans.
Sí, clar, recreat.
Ens correm pel bosc. Imagina't, no? Ha tirat imaginació, eh? Hi ha musiqueta més heavy metal que han posat, tu.
Amb la notorietat literària més que res, perquè no deixem mai temps perquè el Josep Civit ens faci la ploma recomanada i això no pot tornar a passar. Com no ens podem bellugar de la comarca, recomanem que visiteu l'exposició de Primavera del celler de Carles Andreu de Pira, composta per objectes artístics creats per 8 artistes de l'associació Firart. Aquests estan creats a partir del poema El mutilat, de Gabriel Frater. Poemes visuals procedents de l'exposició realitzada a la biblioteca El Mil·lenari de Sant Cugat. Els horaris laborables són de les 10 fins a 2:15 i de les 4 fins a les 7, això els dies laborables. I el dissabte i els diumenges és només per matí, de 2:15 fins a 2:15. I ens pots llegir en aquest poema...
Us llegiré El mutilat, que ha inspirat el celler. No sé, jo sé que no l'estimes, no ho diguis a ningú. Tots tres, si tu ens ajudes, guardarem el secret. Que ningú més no vegi allò que hem vist tu i jo. De la gent i les coses que us han estat amics, ell se n'amagarà. No tornarà al cafè, que és fet per esperar-te. Vindran mesos a merra. Serà lluny de les taules de marbre, on us servien les ostres i el vi blanc. En els dies de pluja no mirarà l'asfalt, on us havíeu vist quan no es trobaven taxis i havíeu d'anar a peu. No obrirà més els llibres que li han parlat de tu. Ignorarà què diuen quan no parlen de tu. I sobretot, hi pots comptar, ni a tu ni a mi no ens farà saber on para. S'anirà confinant dins de les terres llunyanes. Caminarà per boscos foscos. No sobtarà la tregaia de lluny de la nostra memòria. I quan sigui tan lluny que mig el creguem mort, podrem recordar i dir que no te l'estimaves. No ens farà cap angúnia de veure com li manques. Serà com un espectre sense vida ni pena. Com la foto macabra d'un aguel tercer que orna un aparador i no ens fa cap efecte. Per ara no ho diguem. No traversem la gent mostrant-los la ferida sagnant i purulenta. Donem-li temps i oblit. Callem, fins que ningú, ni jo mateix, no pugui confondre encara amb mi. Gabriel Ferreter. Sí. Va néixer el 1922 i jo veient les fotos el feia com a contemporani, de veritat, perquè es veu molt, molt igual. Sí, va morir el 72. O sigui que va morir jove, 50 anys, i bueno, està catalogat com un poeta crític, traductor i de caràcter independent i racionalista. I no va anar a l'escola fins als 10 anys, o sigui que la seva erudició va començar a la biblioteca de casa seva. Vull dir, un personatge una mica diferent.
Vam anar al celler Carles Andreu.
Home, jo me'n recordo d'una prova recomanada que vam fer amb el Pep Civit i... Personatge pintoresc que ho havia fet bé,
Sí, a preparar la festa del Trepat, l'any passat no que es va fer, l'altre van fer un In Memoriam i sobre Ferreter i, bueno, costava una mica perquè parlar de que agafen un autobús i van cap a Reus i han de fusilar la gent republicana i és molt colpidor. Sí, tenia oportunitat d'anar a veure...
Ferreter que tenia claríssim que viuria 50 anys i prou. O sigui, sí, es va suïcidar. Es veu, ja havia avisat els seus amics durant la seva joventut i adultesa que als 50 la teva vida s'acabaria.
Que...
Sí, és que et dic, me'n recordo de la ploma recomanada que em va fer amb el Pep, sí. I aquesta dada se'm va quedar, com dient el tio, va dir, jo arribaré fins aquí, tu. Uh-huh. I això ho va fer.
Me'n recordo una mica també Vuit i Solo, que tenia aquests pensaments i d'aprendre. Si et sembla, Sergi, abans de passar a l'entrevista que avui serà amb el Manel Martínez, que ens parlarà del seu llibre sobre la vida als masos i altres disseminats de la Conca de Barberà, i amb ell
el
farem l'excursió del Terme ara per primavera, podem escoltar la Maria de la Serra del Museu Comarcal de la Conca de Barberà, que ens explica l'èxit de la celebració del Dia Mundial de l'Aigua als Molins de la Vila. La Maria de la Serra ens fa saber que aquestes visites s'obriran també aquests dies als escolars de Montblanc, amb la possibilitat que més tard els facin altres alumnes de qualsevol escola de la comarca. No sé si tens l'àudio.
Sí, escoltem a veure què diu.
El Museu Comarcal de la Conca de Barberà, per celebrar el Dia Mundial de l'Aigua i aprofitant que una de les seves seus són els Molins de la Vila, va organitzar una jornada de portes obertes al públic general, que va ser el 20 de març. Ja els havien fet altres jornades de portes obertes durant els últims mesos, però entre els confinaments comarcals, els confinaments municipals, doncs molta gent no havia pogut venir. I el 20 de març va ser una bona ocasió perquè aquesta gent es pogués desplaçar molt blanc, sobretot gent de la comarca, i poguessin veure en directe com funciona un molí fariner a partir de l'energia hidràulica. Durant la visita es va poder veure tant el funcionament del molí de la Volta, que és el que tenim en funcionament amb els dos molins fariners, i després també va poder veure la resta del molí xic, la llera del riu i com es transforma l'energia de l'aigua i agafa força per posar en funcionament els molins. És una visita que permet conèixer el funcionament d'un molí fariner medieval a partir de l'energia hidràulica, però també serveix per conèixer l'entorn del riu Anguera, el medi, la vegetació, no? La fauna que podem trobar, i si tenim programades més visites, i també es controlaran en projectes d'activitat que es puguin fer en l'entorn dels molins i en l'entorn natural que tenim, per aprofitar-lo també.
Del llibre dels masos.
El CIAR, Centre d'Interpretació de la Rupestre de les Muntanyes de Prades,
del llibre dels masos,
que és l'antiga presó, perquè ens entenguem, acull l'exposició de la Marta Vella. La Marta és filla del meu poble, i pobres de vosaltres que no us presenteu a la mostra Encantada, es diu així, que és una mirada oberta a l'exterior. I em sembla que ja tenim el Manel Martínez, que està parlant amb el Sergi per la línia. A veure si podem parlar amb ell. Sí? Bueno, us presentarem avui el llibre La vida als masos i altres disseminats de la Conca de Barberà. En Manel Martínez és nascut a Vimbodí l'any 62. És jovenet, és un xiquet jove. Resideix a Montblanc, on sempre ha estat vinculat a associacions excursionistes i conservacionistes.
Jo dic, tenim un problema tècnic, és que em sembla que m'ha sonat el número d'un altre Manel Martínez.
Ah, sí?
Saps?
Ah, ja pot ser això.
Sí, ara vinc cap aquí, un paper, torno a agafar i el truquem. És que passa, què passa, que tenia una veu molt semblant, però si som Manel, jo el conec. No.
Vale, sí, bueno, són coses que passen.
Sí, ara vinc a agafar un número, no cal dir-lo per aquí.
No cal dir-lo per aquí, vale, perdona. Pues, si et vols acostar allà i dir-li això, i ella pot veure. Bueno, com us explicava, el Manel Martínez és un naturalista i apassionat de l'entorn natural de la Conca de Barberà i porta molt temps treballant i recollint dades sobre el seu patrimoni, especialment dins els camps de l'arquitectura rural, popular o tradicional, i sobre l'explotació tradicional i la història del bosc de Poblet. Ha publicat diferents articles, llibres i treballs relacionats amb el bosc de Poblet i les construccions rurals de la Conca de Barberà. De fet, en aquest llibre, La vida als masos, hi ha entrevistes de persones que han viscut en masos, i malauradament avui hi ha poca gent aquí a la Conca que visqui en un mas, gairebé ningú, i em sembla que ara ja sí que el tenim.
Sí, ara diria que sí.
Aquest és el Manel, el vostre Manel. El Manel d'avui. El Manel d'avui, no? Deu ser, l'altre devia ser el Manel de Protosèria,
sí,
del Ferro.
A veure si t'escolta. Hola, Manel, que t'escoltes?
Hola, bona tarda. Que t'escolta?
La tenim aquí.
T'hem canviat de Manel i no
ah, no bueno, n'hi ha molt de Manel.
És que t'ho juro que tenia una veu semblant i jo he mirat un boig en plan, tio, no?
Sí, bueno, demano disculpes per haver donat un número erroni, però són coses que passen. Manel, estàvem parlant de fer una excursió a partir del teu llibre, de la vida als masos. On podríem anar?
Home, els masos aquí, el lloc on es poden trobar més masos és la zona de Rullals.
La zona de
Rullals. Una altra zona sigui anar cap a Prenafeta, diguem-ne, no, el Mas de Garrón, el Mas de la Sabatera, però la zona més rica de masos del terme, diguem-ne, seria l'antic terme de Rullals, no? Tots la zona de Rullals. El que passa és que són masos que la major part estan ja que queden quatre pedres, no?
Molt desnivell, hauríem de caminar força?
Home, en pic estàs a Rullals, no, perquè ja estàs a dalt dels plats.
anar amb cotxe fins a Rojals.
Ah, vale, però amb cotxe fins a Rojals.
Ah, llavors, home.
Ah, home, has de pujar fins a Rojals abans de caminar molt.
Vale, vale, doncs la recomanació és anar fins a Rojals, deixar el cotxe per allí.
Pujar caminant és molt maco, també, s'ha de dir, eh?
També, també, és molt maco.
Tot el desnant, eh? Si t'hi fiques una miqueta, jo crec que val la pena, també, eh? Jo dic... Ja veig aquí buscar les faves del cotxe al bolso.
No, home, no, quina fama, eh?
Home, dues horetes no podes creure ningú, pujant cap a Rojals.
Bueno, jo com que soc de Barberà, jo sí que he anat caminant al Mas del Gasol, al Mas de la Sabatera, m'he passejat per la Santana, i, bueno, és una
vegada molt agradable,
entre vinyes, sembla que estiguis a la Provença, em sembla com que a Barberà, però és molt bonic que estàs a la Provença. A més, el terreny és planet, es pot caminar bé, i bueno... Bueno, però cas que ens ho expliquis tu, no, Manel, perquè si no jo...
Sí, perquè clar, deia que a Rojals on es poden trobar més, però és on hi ha hagut més, així també, històricament? Perquè
potser... Sí, la zona de Rojals era la, diguem, la zona on hi havia més habitat disseminat, no? Entre masos i els petits llogarets, no? Dels Cogullons, la Barca, el Quintell, podríem dir que hi havia més gent fora del nucli de Rojals, els masos i els disseminats, que no pas al nucli de Rojals, no?
Creus que és per un problema de llunyania amb el poble? O això que deia jo, que hi ha molt de desnivell i s'ha de pujar molt i la gent doncs ja no baixava, es quedava allà tenint els conreus a prop?
Clar, a veure, la vida de muntanya i el mas de muntanya era molt diferent al mas de la plana, no? On els accessos eren molt més fàcils cap als nuclis, no? Cap als pobles. En canvi, a muntanya tenien cotxe que no tenien ni carros, vull dir que el fracte de Rijal s'ha de l'any 1940. El primer carro que va arribar a Rojals va arribar per la pista forestal que es va obrir a principis de segle pel bosc de Poblet. No? Llavors podem dir que fins al 1910 o 1915 no va arribar el primer carro a Rojals.
L'aigua que es va a Montblanc és d'allí?
L'aigua que es va a Montblanc és bueno, de la zona de Matanyós, també de la zona de Pasquala, vull dir, l'aigua que es va a Montblanc és de la zona de tot el que seria la petanda de les muntanyes de Cades, la zona nord, que també és Montblanc, però també tenim l'aigua de l'Ebre, vull dir que la barregen amb l'aigua de l'Ebre.
I abans venia de la vall també, Manel?
Abans sí. La zona de la vall, però la zona de la vall l'agafen del Mas de Soler, del Mas d'en Llor, la bancada del Mas d'en Llor, d'aquí va ser dels primers llocs que es va portar, i després la Pasquala també, la zona de la Pasquala que tenia el Mas de la Pasquala.
Sí.
I els Pous de Jal.
Jo ja he estat al Mas de Caret.
El Mas de Caret, clar, el Mas de Caret ja queda més cap a la zona de la Barca.
De la Barca, sí.
Sí, la vessant cap al Brugent.
Sí. Ara és com... hi pot anar a fer turisme.
Sí, ja tenim turisme rural i està molt ben arreglat i està molt bé. Sí. A la Rojals també tenim el Mas dels Horts aquí, que també el van restaurar i també fan turisme rural.
Sí, és veritat.
I la teva inquietud per fer aquest llibre és perquè la teva família ha viscut en un mas?
Bueno, suposo que va influir, no? Però jo, bàsicament, a mi m'agrada caminar molt i tinc, no sé, la inquietud aquesta de que quan trobo alguna cosa, sigui una barraca de pedra seca, sigui un mas, sigui un mas, sigui el que sigui, tinc la curiositat i l'inquietud de saber qui vivia, com vivien, què feien, no? I això és el que m'aporta a després a anar a l'arxiu, buscar documentació i voler saber per què tot allò, no? I com vivien i quines persones vivien, no?
Veig que hi ha també unes entrevistes que vas anar a trobar a les persones que hi havia...
Sí, clar, a l'hora de fer el treball dels masos, clar, l'únic era poder entrevistar gent que haguessin viscut els masos.
Sí.
Per ser clar, és difícil perquè, clar, has d'anar a buscar ja aquesta generació que ja ens està deixant, no?, gent gran. Jo vaig fer una crida per internet, buscant gent, clar, per internet no va arribar a la gent gran. Però la sorpresa...
Els fills, no?
Exacte, la sorpresa va ser que sí, que es posaran en contacte amb mi, amb els fills, els nens,
la
meva àvia va viure aquí, o sí, no? I gràcies a això, doncs, vaig poder anar contactant amb gent per poder
les històries que es podrien perdre, no? Si no...
Sí, clar, és el problema que tenim, no? Que tenim una generació que ja ens està deixant, que ens pot explicar tantes coses, i no acabem d'aprofitar.
Sí, és veritat, això.
Mm-hmm. Sí, perquè clar, la conca té... Sí, clar, al final el present mana una miqueta, no? I costa una miqueta mirar passar, però... Necessitem
gent. Aquesta gent té moltes coses per explicar-nos.
I per ensenyar-nos, Manel.
Sí.
És que hi ha hagut un canvi, per exemple, a la generació dels nostres pares, no? Han passat...
Sí, clar.
No sé, hi ha hagut un canvi, però impressionant.
Sí, no, dels avis nostres a nosaltres, bueno, és que això ha sigut bestial. El canvi de vida, tot, no? Aquí hi vivim d'una manera que nosaltres ara se'ns fa impensable de com vivim. Quan parlem de masos i parlem de masos de muntanya, pues diu, vale, com podem viure aquella gent allà, no? I també hi havia, i n'hi havia molts, mar. I famílies nombroses de dir que vivien...
Sense internet, tu.
Sense internet. La vida és molt negra, imagina't. Allà,
sense llum, sense aigua. I estaven allà generació rere generació, no? Perquè a més com vas anant buscant aquests masos enrere, doncs et trobes que, bueno, els masos tenen documentat des del 1700 i n'hi ha alguns que des del 1600 que generació a generació no visquen allà en aquell mar.
I s'ho feien tots? Se feien l'oli? Se feien...
Eren els suficients. Bàsicament... compraven el mínim. Era una economia en què la moneda, els diners, no corrien. Ells se generaven els seus productes i el que necessitaven baixaven al mercat, baixaven amb el grup, amb la mula carregada de carbó, amb les sàries carregades de carbó, o peixos de llenya, o bolets, que també era molt important a la muntanya, baixaven aquí al mercat i o venien o intercanviaven per allò que els pogués fer falta, no? Que sigui l'arròs, que sigui el bacallà, que sigui les arengades, no? O el peix del pobre que deien abans. I això era el que no tenien ells, era el que trobaven aquí marcat. No?
Manel, ara et faré una pregunta així una mica, potser fora d'allò, però ja a la revista Sapiens parlaven de les bruixes i parlaven que com que la Barberà havien sigut encausades diferents dones, algunes d'elles estaven en algun mas?
No ho sé. Ja m'agradaria saber.
No, les persones encausades per bruixes acostumaven a ser vídues que eren ramalleres, que coneixien molt de les herbes, dels
empastos. Les encausaven per això, perquè ells coneixien el remeix natural. Sí, però estem parlant de l'encausament de les bruixes, estem parlant del 1500-1600, amb què? Amb un blanc o espuga o qualsevol poble d'aquí de la comarca. No es vivia massa més diferent que es pogués viure en un mas.
Clar,
eren gent completament pagesa i gent que estaven completament en comunicació amb l'entorn. No? No hi havia massa diferència de viure en un mas a viure en un poble. El poble tenia una miqueta més de serveis, però no massa més. Vull dir que la vida era molt similar. No tenien aigua a les cases, no tenien llum a les cases, vull dir que era molt similar.
Aquí a Montblanc hi ha un pont, que es diu el Pont de les Bruixes.
El Pont de les Bruixes, sí. Vaig
fer un poema i m'hi vaig...
Aquest pont el vaig redescobrir, jo, perquè aquest pont ja estava com a oblidat, no sabia res d'aquest pont.
Clar, hi ha quedat com allà i mig...
Sí. Feia bruixeria o no si feia bruixeria?
Bueno, a veure, això... No, a veure, això del Pont de les Bruixes, com el Pont del Diable, el Pont del Dimoni...
Sí.
Clar, perquè això, aquests noms, venen de la historieta o la llegenda, no? Que deien, doncs, bueno, la gent d'abans, doncs, per ser un pont, doncs, tan ben construït, com es podia construir, no? I llavors, doncs, s'inventaren la història de que jo havia fet el dimoni o una bruixa amb un pacte amb algú, i llavors, doncs, allò que el pacte, com els pastorets, no? Que al final, a l'última hora, el pacte se desfeia, i coses d'aquestes, no? Normalment porten lligades aquestes llegendes.
Bueno, doncs quan vulguis pots tornar a connectar amb nosaltres, a connectar amb l'escrit literari i explicar-nos totes aquestes històries d'aquest costumari que tenim potser una mica oblidat.
Bueno, jo dic una cosa, per això diré com el Manel, que va deixar en registre també de tot el que va trobar, no? Això jo veig que és molt important i és molt agraïda, no?
Sí, bueno, l'important és donar a conèixer el que sigui, perquè una vegada es coneix, doncs també un subestima més, no? I, doncs, bueno, tot aquest patrimoni que tenim de masos o d'arquitectura rural, com poden ser les barraques de pedra seca, o els mates, tot això. Però així que ho vas ensenyant a la gent. Doncs la gent una vegada ho veu, doncs diu, ostres, això és maco, no? I llavors ho mirem uns altres ulls, no?
Bueno, i forma part de nosaltres, volem o no, també.
Sí, és el que les generacions antecedents de nosaltres ens han deixat.
Doncs com és la primavera, un altre dia te convidem que ens facis un altre passeig per la Conca i en aquest camí, si vols, pots parlar de com parlaven dels molins, de l'aigua o dels safrejos, que també sé que has fet un llibre dels safrejos públics.
Sí,
amb la Rosanella.
Sí, no? Sí. Podem fer recorregut com vulgueu.
Moltes gràcies, Manel.
Pues encantats d'escoltar. Fins la propera.
Gràcies a vosaltres.
Vagi bé, salut. Adéu. Bueno, i aquí hem escoltat La vida als masos i l'Anna Maria ens té preparades unes poesies per seguir en aquesta primavera.
Sí. Ara us vull llegir un poema del Pau Civit, que avui no ens pot acompanyar. Sé que li agradaria estar aquí, però no ens pot acompanyar avui. I, bueno, per escoltar aquest poema ens hem d'imaginar que és el vespre, que és la nit. Estem al llit, amb aquella vigília del son que no saps si estàs despert o estàs somiant. Imagineu-se que estem en aquesta situació, al llit, amb vigília del son. Aquí ve el poema. Visitadora de sueños, te conozco tan poco. Nunca he caminado por el tierno empedrado de tus arrabales, ni reposado en tu rumor de albero. Tú nada sabes de mi axila dormida, ni de mis dedos mágicos. Yo nada sé del calor de tus fuegos otoñales. Contigo nunca almorcé uvas y arenque, ni un continental en la ciudad de la luz. Pero en la oscuridad me quemo las manos construyendo autopistas de asfalto caliente hacia ti. Por viaductos de piel arqueados, entre el cielo y los valles, viajan hacia ti mis versos alados.
Pau Civit li agrada molt traduir-se després al castellà i trobo que agafa un caire que...
Sí,
és jo ara mateix me n'aniria a la ciutat de la llum a París.
Ai, sí.
I esmorzaria un continent de tal, no? Mira la com veieu.
Sí.
Un poema més, uns temps. Bueno, ara quedem molt relaxats, eh?
Sí.
Superarem això.
És que l'Anna, a mi m'agrada molt, com dius l'Anna, com declama.
Sí.
A mi m'agrada molt.
Aquest poema el va publicar al Facebook,
sí.
No sé, fa 3 o 4 mesos, i ara fa poc que va tornar a gravar-se ell en vídeo, i bueno, a mi m'agrada tant que he volgut fer-ho. I ara llegiré un del Josep Civit, que és el que ve a continuació, La ploma recomanada.
A veure si diu en Josep.
Per escoltar aquest poema, sí, ens hem d'imaginar que estem en una gran bodega.
Uala.
Que estem envoltats de botes de vi, però d'aquestes de gran reserva. Sentir-ne l'olor, el que a tu t'agradi.
El teu ratolí!
No hi ha ratolins. Estem sentint aquella aroma de la bota. Sí. També l'ha publicat el Dia Mundial de la Poesia, el va publicar al Facebook. Aquest poema és una explícita declaració de passió per la poesia del Josep Civit.
A veure.
Estem a la bodega. Gran reserva. De tots els llibres de poesia que adquireixo o que m'arriben d'una o altra manera a les mans, en llegeixo tots els poemes, menys el desè, que deixo sempre verge. Com qui guarda al rebost unes bones ampolles de vi, per si sorgeix de sobte una ocasió especial, jo em guardo sempre a l'abast una selecta reserva de plaer a la prestatgeria. Josep Civit Mateu.
Està bé, eh? Cada vegada que llegeixo m'agrada més.
Això passa molt amb el Josep Civit, eh?
Sí. Copes.
Que passa, el tensament que ens escolta. És un llibre ara mateix.
Sí, Josep, estàs aquí?
Sí, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Bona tarda, Anna, Judit, Sergi.
Què dius?
I gràcies per aquest tas poètic del Pau i Déu, que això sempre agrada, i més, per aquesta veu tan dolça, escolta.
Home, som de casa.
Els poemes guanyen, eh?
Faig el que puc, ho interpreto com ho sento, simplement, però m'ho inspireu vosaltres, eh, això.
No, però els poemes dins d'una manera o d'una altra guanyen molt. Clar, quan un poema es fa, una vegada és una lectura de guaixa que fa un lector, no? Però quan hi ha una promoció pública del poema, clar, tot depèn del que llegeix, no? I llavors la dicció que és tan important, però un poema pot guanyar moltíssim.
I tant.
En aquest cas, per
l'Anna, sí. Per completament
d'acord, els poemes s'han de llegir en veu alta.
Sí.
Pots llegir per tu interiorment, però després els has de llegir.
És que pots llegir en veu alta per tu, també.
També.
Jo ho faig, eh? És que si no, no els entenc. O sigui, m'he d'escoltar com ho llegeixo, perquè si no, el distret, no sé. En fi, m'alegra que t'hagi agradat.
Què ens recomanes avui, a veure?
Sí, jo volia enfatitzar que ara, amb el tema que va deixar un vídeo patent del Bruno de Pedro, aquest escriptor un pèl oblidat i que és cap dalt, si l'ha fet l'any 2018, o sigui l'any, com això al centenari, passa que va quedar una mica, eren temps una mica convulsos políticament i va quedar una mica, no va quedar-li així. I és una persona, vull dir, ara està buscant aquests dies precisament, no?, quan està al món de la companyia, jo tanmateix m'ho he oblidat, no? I no és curiós, no? O sigui, a l'estil de Ferrater, va a l'escola fins als 8 anys. I, clar, això també marca una mica la seva trajectòria, perquè, clar, què fa? És una feina molt benestant, té molts llibres a l'abast, i, clar, quan va a l'escola i s'avorreix, doncs llegeix com un possès. Llavors, una altra cosa que de la seva biografia que marca molt és que el seu pare, la seva mare s'havia mort, el seu pare, jo no entenc per què, però, o sigui, per diferenciar molt de nens, el vesteix amb túniques llargues i li fa portar, quan tenia 8 anys, li va portar uns cabells molt llargs. És clar, estem parlant del 1926, no? I la resta de nens no el veïna, o sigui, se diuen que és una nena.
Sembla que estiguis parlant d'una secta dels anys 50-60.
Clar. Això li marca una mica el caràcter aquest que fa que l'estaca, no sé, el pare el va ser cap a casa i a casa m'ho feu fer, no? A casa és un demanador de llibres important, i això de manera marca després aquest, tot aquest magma que té dintre, que aconsegueix veure, no? L'altra curiositat seva també, que m'ha fet molta gràcia, és que la República. Va muntar una vaga, ell era molt, molt reivindicatiu, una persona molt comprometa políticament, i estudiava el Modern Liceu, una institució privada, i no entenc massa bé per què, però sempre van avançar la vacació de Nadal, vol dir que el van fer tornar abans d'hora. I ell, perquè sigui més tard d'acord, i el que tenia aquesta possibilitat reivindicativa, va aconseguir muntar piquets per intentar que els alumnes no tornessin a la classe. El que va ser que després es veu que es va quedar sol, el pobre, perquè els altres van desertar, però els pobres per allà a prop, la resta van desertar, no es va quedar ell sol. I clar, a ell sol no li va fer cas ningú, i tothom va entrar a classe, no? Però els professors, en lloc de castigar-lo, van valorar molt, estaven els drets de la República, van valorar molt aquest esperit revolucionari, aquest esperit combatiu, i al contrari, que en privat li van felicitar, no vol dir, valorem el teu valor, no? Que no t'hagin seguit, però seguiré
la vida. La necessitat de seguir les teves conviccions, no?
Exactament. O sigui, va ser per al càstig i encara el rematarien, i al contrari, no? O sigui, els pares van dir, bueno, no li van dir públic, no? Però en privat li van dir, valorem molt el que fem, no? Després, clar, sobte molt també durant la seva... Clar, va escriure en un context molt difícil, amb el franquisme. Li van escriure fins a 10 llibres, o sigui, no li passaven ni una. Ell era constant, perquè clar, ell tampoc no es venia.
Era immoral, el que
escrivia. I molt políticament incorrecte. Ell era més amb la filetia de la falla, ja s'ha dit tot, no? I llavors, vull dir, era una persona tan complesa políticament que no rebeixava res. Ell escrivia el que considerava que havia d'escriure, si assessoraven doncs, a una altra cosa. Alguns d'aquests llibres es va poder recuperar després. Es va poder publicar a la decisió. Però l'altre es va perdre. Però hi havia una persona tan política que escrivia pràcticament a diari i tant, tampoc no li importava. Si es perdien dos llibres, tampoc per ell ja tenia més la col·legia, no? Va ser realment, jo no ho recordava, i ara sí que ho he recordat, no? Jo coneixo Manet, era un referent de l'esquerra independentista, no? A la transició, al 77-78, hi havia els partits que es deien, hi havia una doble frontera, no? Hi havia els partits que eren revolucionaris, es deien revolucionaris, el SAT, tot un espanyol, un partit així.
El Pau que et pugui ajudar en això, que ells no hi posa molt...
Sí, és llàstima, sí, perquè...
És una pena,
sí,
perquè ell està...
Sí. Hi havia revolucionaris que eren els que consideraven que s'havia de fer la revolució per canviar les coses, i els reformistes consideraven que s'havia de fer des del Parlament, des de les institucions, no? Mm-hmm. Era un referent pels que eren independentistes, per sempre més segur, no? I després, com a militant polític, consideraven la llengua com una eina de lluita, no? I el que creiem en el país, en Catalunya, ell considerava que la llengua havia de ser alguna manera de normalitzar la literatura, un país havia de tenir tot tipus de literatura, no? I per això ell s'embarca en aquesta empresa gairebé fenòmica d'escriure de tots els registres. Ell escriu ciència-ficció, escriu novel·la negra, conte, assaig, poesia, fa dietaris, fa literatura eròtica, fa teatre, o sigui, és una persona que potser no... Potser no és per l'única... Una bonica del món, això m'ha d'investigar-ho, eh? Perquè una persona que escriu tots els registres, ho tenen tots, i moral de contundent, és estrany, no et veu estrany?
Home, Déu-n'hi-do, és una empresa que és com molt, molt subjectiva, no? Has de veure molt la necessitat d'una cosa així per ficar-t'hi tant, no?
Sí, i en el context, ara m'ho dic, no sé què, parteix, per exemple, un any escriure una novel·la, no? I te'l censuren, o sigui, la posa editorial, el diu, va, te la publicarem, aquells temps havia de passar abans pel censor oficial del règim, no? Que els llegia tot abans.
Els amics de Paquito.
Sí, a veure, això és...
Sempre se'l feia, perquè el renyessin una mica per posar...
Exacte. No sé si ho recordeu, però nosaltres som mateixos. Llavors, si no sabeu, que potser no sabeu. Si ho sabeu, perquè ho he llegit o ho he vist en pel·lícules. Quan arribem a una pel·lícula al poble, generalment en moltes vegades, se'l feia aquí el censor, el capellà.
El
capellà, o una autoritat.
Les forces vives. Alcalde,
sí, mossèn. Això es projectava abans i es decidia si realment la pel·lícula es podia projectar o no es podia projectar. I fins i tot se podia fer un tall. Amb alguna escena que diguéssim cuidada tot i amb la pel·lícula, qui es pot projectar?
I aquell tall anava al calaix d'alguns d'aquests, aquell tall.
No es veia.
El censurador en qüestió, digue-li mossèn, digue-li alcalde, digue-li que vulguis, agafa el tall aquell i fa el foto aquí a la butxaca i veuràs
que després l'obra, que seguissin veient la gent, tingués una certa continuïtat i l'entenguessin, perquè clar, un tall també és això. Després hi ha coses que queden una mica penjades, i això ara de què va?
Sí, hi ha vegades que veus l'actor i l'actriu que s'apropaven, com per fer-se un petó i ja estaven, ja se l'havien fet.
Sí.
És igual, clar, i de ser detallit no n'hi havia cap, i llavors no s'entenia res, perquè si era una pel·lícula que passava alguna conversa important al llit, clar, ja no es podia veure, no s'entenia res, després d'algú més.
Com si no fos el més normal del món.
Sí, clar, per
la llit, que coses que dius ara.
Llavors, aquest és important, m'he fixat una mica en la seva dimensió de poeta, perquè m'ha fet gràcia integrar més en aquest tema, no? I clar, com a poeta publica 16 volums, o sigui, hi ha poetes de Catalunya, això que no els ha fet 16 volums, i després escriu poesia i no els ha fet 16 volums. Ell, com a poeta, escriu 16 volums. O sigui, a part del volum, a part de la novel·la...
Podríem dir una novel·la de cada, a part d'una novel·la de cada?
Exacte, 16 volums poètics. El primer publica el 45, que diu els tentacles. Però, per exemple, aquest ningú li vol editar, o sigui, ell el porta editorials per aquí, per allà, i l'acaba publicant el 1996 amb l'obra completa. Sí.
A veure, quants volums, Josep, què vols dir?
És un llibre. És un llibre.
Un llibre gruixut? És que jo quan dius volum m'imagino un llibre gruixut.
No, un volum és un sinònim de... amb tot recull. Un recull és un volum, el gruix no importa. Amb 10 poemes hi ha un volum. Són sinònims. Llavors això li compliquen el 96 amb la completa. O sigui, per exemple, una altra cosa que parla molt d'ell, no? El 48, el 48, publica el segon text del poema, el segon poema, això perquè el publica, es diu Ésser en el món. El publica perquè el seu pare, que el trobareu desesperat perquè no aconsegui publicar el primer, li paga el segon. El seu pare li publica l'any, vull dir, no el pot dir editorial, si no el vol publicar, el porteu a una impremta i jo el finançament. Ell devia anar molt malament, el seu pare li paga i aconsegui vendre 80 exemplars. Amb la qual cosa, pobre, no aconsegueix ni per coses dins el pare, no? És un fracàs, per aquest no considera un fracàs, no? Tot escriu, per exemple, el 49 i el 50, escriu dos volums més, Ésser per a la mort i documents, que no es publica, o sigui, el que sobte és la constància, no? Si imagineu publicar dos volums, que intentis publicar-los, que els presents concursos, que els portis a les editorials, no els publiquen, no li importa. El 50 fa un altre. Sí, Sergi?
Sí.
No, dic, el 50 és un altre, diu, simplement sobre la Terra. També, el publica el 83, aquest. I d'aquest 83 aconsegueix vendre 250 exemplars. Hi ha una bestiesa, això, però ell està molt decebut. Ell diu, 250 exemplars, amb això no normalitzarem una poesia en un país com aquest, i està realment decebut. Diu, és una persona decebuda, quan ja porta la trajectòria, ha publicat un, dos, tres, quatre, cinc poemaris... Exacte, molt bé, sí, ja m'ha... Ja m'has dit el pensament, clar, la persona té sobre. Estàs escrivint diaris, literatura negra, estàs escrivint teatre, estàs escrivint contes, estàs escrivint tot, la poesia no funciona. No vendre tot això, ho deixo. Doncs a partir d'aquí, ho deixo és 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 llibres més. Que no publica, o sigui, entre el 51 i el 59 n'escriu 7. Que no aconsegueix publicar-ne ni un. O sigui, del 7 que escriu, del 51 al 59, o sigui, un per any. No aconsegueix publicar-ne ni un. Després li compliquen les noves completes. Però què fa ell? Ho deixa? Doncs què va, home, què va? Doncs ell el 76 torna a escriure una altra llibre. I aquest sí, aquest ve 1.500 exemplars.
Ostres.
És una patana, el poesia. El poesia no, no. Aquí realment ja té una mica de nom. I aquí realment sí que està satisfet i pensa que ha sigut un gran èxit, no?
Josep, i aquests poemes eren en català o eren en castellà?
Català.
En català? Doncs em sembla que per tant 1.500 em semblen molts exemplars, de veritat.
No, ara és impossible. No, ni que sigui el Margarit, ni que sigui el Margarit, ni això, ni això. La mitja d'un llibre bo de poesia, que l'editor estigui molt content dels vendes, són 600 exemplars. Això és una passada. O sigui, vendes 600
exemplars seria una fita.
Clar, els 1.500 exemplars va ser un passeig, però realment suposo que ja no sé, perquè suposo que hi ha de molt menor.
Sí,
i la gent va
per a ell més que per la poesia en si.
Exacte. I el 2000 li compren els últims títols, ja es perdó el temps, que és una renta, i us convido l'acte. Però també s'ha passat, m'ha resultat molt, m'ha agradat molt que té aquesta
tasca. Podem escoltar algun vers que hagi fet ell, Josep?
Ui, no tinc cap mà. No sé si el Sergi Polavi el buscat per internet.
Saps que he estat buscant, des que t'he trucat, no trobo cap, Josep, inclús d'algun noi o noia que a vegades els instituts també llegeixen poesia.
Jo no tinc la mà, però jo ja he buscat, m'adonava la poeta, i llavors me'n sortien.
A veure, el que sí que tinc aquí és l'àudio...
Això ho podríem escoltar, no? Que és un llibre interessant.
Sí, de l'autor d'Esponsero, anem a escoltar-lo, va, ja que hem ficat a fer una situació als oients.
Sí.
Fem-ho. Aquest any
l'any 2008 fa 100 anys que va néixer l'escriptor Manuel de Pedrolo, per la qual cosa s'organitzaran actes homenatjant-lo i es dedicaran obres seues. Però qui és Manuel de Pedrolo? Manuel de Pedrolo naix l'1 d'abril de 1918 al castell de l'Aranyó, que pertanyia a la seva família. Sa mare mora als 2 anys i ell i el seu germà Ramon seran criats a Tàrrega per una tieta soltera i per son pare, un advocat que no exercia i membre d'Acció Catalana. En 1935 es trasllada a Barcelona, amb l'objectiu d'acabar el batxillerat i començar la universitat. Però escalta la Guerra Civil Espanyola i després de fer un curset accelerat de practicants, el destinen al regiment d'artilleria de les files republicanes. Amb la fi de la guerra ha de fer el servei militar a Valladolid, on escriu la seva primera novel·la, que mai es publica. En tornar a Barcelona, fou investigador privat, fins que començà a treballar a una editorial on feia d'assessor literari, traductor, corrector de textos i altres tasques editorials. Molts el coneixen per Mecanoscrit de segon origen, malgrat que aquesta no és la seva única obra. Pedrolo és un autor ben prolífic i compta amb un total de 120 llibres, entre poesia, teatre, narrativa curta, novel·la, assaig, articles i traduccions. Precisament com a traductor, introduï corrents i nous gèneres que eren pràcticament desconeguts de la literatura catalana de l'època, com és el cas del teatre de l'absurd o de la novel·la negra. Edicions 62 li proposà dirigir la Cua de Palla, la primera col·lecció de novel·la negra en llengua catalana. Des del primer moment escrigué en català. Això, juntament amb les seues idees polítiques i el caràcter de les seues novel·les, li suposà una forta censura. És per això que la publicació de moltes obres es produeix molts anys després de l'escriptura de la tesi. No obstant això, ell tenia ben clar què volia fer.
Hi ha hagut un home, que fos modern, que fos més o menys notable, no sentit aquest sentit d'incidència, que fos creure, que no s'estanqués precisament amb aquesta petita base nostra de Granollers, sinó que sortís a fora i integrés altres coses d'aquest fora que a mi m'interessa moltíssim. Però jo no puc judicar si ho he aconseguit o no ho he aconseguit. Això ho hem de dir més que res als lectors.
Sent ja tota una personalitat i un escriptor de renom amb diversos guardons i reconeixements al llarg de tota la seva trajectòria, Pedrolo mor el 1990 a Barcelona, a causa d'un càncer. Manuel de Pedrolo és, per a molts, un dels grans referents de la literatura catalana. I la seva obra més ambiciosa fou el cicle Temps Obert, una novel·la total. Igual que ell, un escriptor total.
Si no em recordava això, que ja ho havíem comentat l'altre dia, que havia sigut investigador privat, doni-li quina vida, eh?
Sí, 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 sí. La vida copitada, sí, sí.
De qui devia treure els arguments, per les...
Sí, això es comentava, que va veure el Durant Negre, que no es coneixia aquí a Catalunya, quan el període va començar. El primer el va traduir i el va crear, no? I no es coneixia, i suposo que hi va veure d'això, d'aquestes històries que diuen ell, quan va escriure privat, després la va reflexionar els llibres, i tant.
Bueno, una figura interessant.
Referent. Jo penso, Pep, que aquest paio era molt intel·ligent i estava deixant una obra com per les generacions que venien, eh?
Sí, sí, sí.
Que quan tu agafes, diguéssim, i vols agafar tantes temàtiques diferents, no? I a part, amb el nivell, no, diguéssim, que hi ha llibres seus que estan molt amunt, diguéssim, en quant al nivell que tenen, la història que expliquen, com expliquen, no? A part, un autor que quan el llegeixes és com molt ràpid de veure qui és, no? També, és d'aquells que, tal com escriu, ja gairebé pots saber quines obres ha fet, no?
Sí, i una persona que la seva vida va ser l'escriptura, és aquelles persones tocades per aquesta passió, no? De tota la seva vida aquesta persona l'havies trobat i de què devia parlar de llibres, no? Vull dir que, clar, és que és molt bèstia, és una vida totalment dedicada a la creació literària.
Josep, queda molt bé per acomiadar-nos. Si et sembla bé, farem una mica de publicitat i és per dir que hi ha en marxa el segon certament literari Vila de Montblanc, que fins al 30 de juny la gent es pot presentar. Em sembla, Sergi, que ja s'ha presentat algú.
Ja tenim les primeres obres.
Ja hi ha algú que ha enviat obres. Recordem que han d'enviar les obres a certamen.escarrig@gmail.com i que, bueno, han de ficar en quina de les dues categories es presenten, si a la del portal del Gober o es presenten a la del Monedell, de poesia, que, bueno, que el jurat de poesia ja enguany seràs tu, Josep, que tens ganes de llegir.
No, això no sempre és un plaer.
Molt bé, doncs estaràs allà. També hi haurà un representant de Pagès Editors, el Jordi Llavina, que el tenim enguany per primer cop, la Carme López, la Mònica Socias i en Pau Civit, que estaran com a membres d'aquest jurat, que ja deuen estar tots allí preparats per a llegir, encara no, perquè fins al 30 de juny la gent que vulgui participar pot enviar les seves pliques.
Sí, anem rebent i llavors durant les 2 setmanes després del 30 de juny agafarem les obres, les classificarem, guardarem les pliques d'una banda, tirarem les obres amb el seu lògic cap al jurat i a veure què passa.
Sí, i en el jurat de narrativa hi ha en Llorenç Capdevila, que va ser el guanyador de l'edició anterior, que tenim moltes ganes de tenir el seu llibre per
fer-lo aquí.
Sí. I bueno, representant també de Pagès Editors, la Maria Carme Roca, el Martí Gironell, que sempre ens fa somriure i que li hem de trucar perquè ha tret un llibre infantil del tal, i potser ara per Sant Jordi seria una bona cosa.
No el trobaràs aquest per Sant Jordi, t'ho dic ara.
Ara confinament comarcal no es podrà venir. Oh,
aquest, bueno, segur que la tinc per nosaltres, però el Martí Gironell, quan treu llibre, troba'l. Sí.
Ah, que a les carrets trobarà uns minutets per nosaltres. No sé si ens vols dir res, Josep, abans d'acomiadar-nos.
No, ja tinc la setmana vinent.
La setmana vinent? Tindrem una broma recomanada.
Sabem, ja es costa Sant Jordi també.
Sí, la setmana que ve ja començarem a escapar motors, presentant llibres, i avui ens hem deixat d'escoltar una recomanació que teníem d'un llibre, i l'escoltarem la setmana vinent, de Joan Maria Selma, i l'escoltarem la setmana vinent, aquesta recomanació. I els oients ens poden fer arribar què els agradaria llegir.
Adéu a tothom.
Adéu, bona tarda.
Adéu, fins ara.
La literatura a Ràdio Montblanc, al 107 FM. Ens aturem a la pàgina 107.
Des del d'Interior, Miquel Sàmper i el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, han comparegut per...